Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Renfe i Adif no descarten que els problemes d'avui a la xarxa de Rodalies hagin pogut venir d'un atac informàtic. En una roda de premsa on han comparegut els presidents d'Adif i de Renfe, han explicat que el problema d'avui no era res físic i que, per tant, ha de ser un problema dels sistemes informàtics. Sobre això, Pedro Marco de la Peña, president d'Adif, no descarta res.
Primeramente, no descartamos ninguna posibilidad de momento. Ante no tener ninguna evidencia realmente por dónde pueden derivar, no se descarta ninguno.
Per la seva banda, Álvaro Fernández Heredia, president de Renfe, ha dit que ara per ara ningú no els ha demanat dimissions.
A nosotros no nos han pedido dimisiones, pero creemos que ahora no es el momento. Creemos que es el momento de resolver la situación y, sin duda, una vez que la situación estemos concentrada en la mejor solución posible, llegará el momento de tener que asumir responsabilidades y dilucidar las mismas.
Precisament el govern ha exigit de manera immediata que Renfe i Adif assumeixin responsabilitats davant la greu acumulació d'incidències que afecta de manera reiterada, diuen, la xarxa, ho ha informat l'executiu català en un breu comunicat. Els dos directius, per cert, han demanat disculpes als usuaris i usuàries de Rodalies pels incidents aquests dies. Precisament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a petició pròpia al Congrés de Diputats el pròxim 11 de febrer. Segons han avançat fons a la Moncloa, la compareixença servirà per abordar la posició de l'Estat en els diversos fòrums internacionals, així com també per informar de la situació en el servei ferroviari. I Renfe ha reprès la circulació de trens entre Caldes, de Malavella i Girona, limitant la velocitat dels convois al punt del despreniment. L'esllavissada afecta un dels marges del pont que connecta les urbanitzacions de Can Solagrós, primer i segon, però no ha arribat, segons diuen, a les vies. Després de fer una inspecció, els tècnics de DIF han conclòs que la circulació de convois es pot reprendre, això sí, com us dèiem, amb una velocitat limitada. I un jutjat de Barcelona ha citat a declarar com a investigats el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, i dos directius més arran de la querella per assetjament laboral per part d'una antiga responsable de l'empresa. La dona va ser acomiadada el 2024 per suposadament assetjar laboralment un subordinat seu, però ella assegura que en realitat la van acomiadar per investigar el suposat assetjament laboral contra un altre empleat per part dels directius.
Notícies en xarxa. Espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 26 de gener del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Coneixerem de primera mà el tractat d'alta mar, parlarem de la pesca i de la seva situació actual. Ens submergirem al fons del mar amb dofins i les seves interaccions. Passejarem pel Fitur amb el Delta de l'Ebre i acabarem el programa d'avui navegant en un vaixell de vela llatina bastant antic. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, ja ha passat el cap de setmana i ja tenim una altra setmana per davant, que se'ns acaba el mes.
Un cap de setmana que ha deixat nevades, un cap de setmana
sí.
més, bastantes nevades.
Dissabte, sobretot, eh? Dissabte va ser... fantàstic,
sí, sí.
per aquella zona de Valls.
Un ventot increïble aquí a la zona de Tarragona. Renfe segueix sense...
fins a les seves.
Sense, més que Renfe, Rodalies.
Sí.
Segueix sense funcionar, no passa res, un dia més. La gent
sí,
que...
passa, sí passa. Pobres, pregunta'ls.
La gent que ho agafa potser està a punt de tirar-se per un pont o alguna cosa d'aquestes.
Paciència, paciència. Ja sé que és complicat. A més, aquest matí es veu que sí, que anava, ara que no va, ara que tornem a aturar, ara tornem a avançar.
Sí, sí.
Paciència, paciència.
Per això ho dic, o sigui que està tot... De moment, això és el resum ràpid del cap de setmana.
Ja ho he vist, eh? Ah, t'ha deixat un...
Quina?
Hi ha algú que s'ha posat fins a dalt de tot de calçots. Que
ah, sí, hi ha hagut la gran festa de la calçotada aquí a Valls i, com sí. sempre, hi ha el concurs de menjar calçots. Quants se n'ha menjat? 100 quants?
100... Crec que posàvem 111, 100... Ara no vull pecar, però crec que 100 i pocs.
Això és
o 100
una...
i molts, depèn de com.
Això és una cosa que jo mai no entendré, perquè te menges 100, més de 100 calçots i no sé com pots dormir aquella nit, però...
Jo t'he dit levitant.
Sí, levitant. Levitant.
No t'he quedat
tot. O vomitant.
Bueno, una miqueta de tot. Mira, una... Jo crec que han de tenir o l'estómac molt gran o que ho deixen... No, que, clar, veure, no deixa de ser ceba amb una miqueta de salsa. Bueno, no sé. Haurem de fer una entrevista a aquest bon senyor que ha estat el guanyador, que ara no me recordo el nom.
Normalment sempre guanyava més o menys sempre el mateix. Enguany no sé si ha estat així, eh? Vull
no
dir,
ho desconec.
Ho desconec totalment, però no porta uns anys que guanya la mateixa persona.
Ara ho buscaré, ara ho buscaré. A veure què ens diu, a veure què diu.
Fantàstic.
Vinga,
va, anem fins al Delta de l'Ebre a saludar la Cel Prieto. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé de dilluns, l'últim dilluns del mes, de fet. Ha passat molt ràpid este gener, bueno, lo temps en general, no? Les setmanes passen molt, molt velosament. I parlant de calçots... Bueno, per exemple, jo a mi los calçots, bueno, m'agraden una mica, tampoc sóc allò amant. Lo que sí que m'agrada és la salsa romesco, la que fa ma mare, bueno...
Cuidao, cuidao aquí, di
sí,
salsa romesco,
això,
perquè a Valls te dirien que és salsa de calçots.
Bueno, a Valls, a tota Catalunya és salsa romesco, així que els de Valls, bueno...
Jo no m'hi ficaré amb això,
Que la gent... Tot depèn de l'enyora,
Sí, sí.
Si se li posa ja, no diuen... se li posa o alguna cosa d'aquestes,
T'ataquen a la llumular, no?
Sí, exacte.
Sí, sí, a més de veritat. Si miramientos. L'home es diu Xavier Corrius.
El que s'ha menjat més de 100 calçots.
32 anys, veí de Santa Eulàlia de Berga, i va menjar 109 calçots.
O sigui, a sobre de la zona de Barcelona. O sigui,
gairebé bé. 4 quilos de calçots,
Mare meva, la gent està molt malament. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. A mi només se m'ha contat que és aquest senyor que va corriu menjar calçots, perquè va tants, ha de córrer per menjar tants calçots. No, és inviable.
Què vol dir?
Se'l va menjar,
Sí, però és inviable, o sigui, no m'imagino. Bueno, és igual. Un altre ingredient seria la discussió, la salsa xató, no?, també, que també aniria amb el complement de si és xató, si és romesco, si és Sitges, Vilanova... Anem obrint melons per discussió. Com ve la Carla...
Tarragona, el Serrallo...
Com ve la Carla darrere meu, ja llenço el meló del xató, si és de Sitges o de Vilanova o aquestes coses.
Jo és que amb aquests melons no m'hi fico, perquè són molt sensibles, aquests melons. I per tant, són molt complicats, jo no m'hi vull ficar amb aquestes coses. Ho deixo per valtros.
Vale.
Anem a saludar ara mateix a la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Ara mateix una mica malament amb el que m'acaba de dir que el xató és salsa romesco. La veritat que si això torna a sonar per aquí, em sembla que es presentarà una moció per convertir algú persona non grata aquí al Garraf.
He
I
dit
de censura,
salsa,
a més a més,
He dit salsa xató, Carla. O no salsa xató.
Hosti,
sí, sí.
Encara pitjor, no? Vale, vale.
Encara pot anar una mica pitjor, perquè a més jo avui justament he dinat xató, una bona amanida de xató, i la veritat que encara m'ha fet una miqueta més de mal perquè ho tenia molt fresc.
Això fatal, eh? Jo ja ho he dit, jo amb aquestes coses no m'hi fico. I anem a saludar també a l'Oriol Leudis de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda a tothom. Bé, jo tampoc m'hi fico, jo, Marina, avui faré com tu, no m'hi ficaré.
Gent de pau.
Suïssa.
Jo, saps que només em fico amb les gambes, que les millors són les d'Arenys. A partir d'aquí, els xatons i les salses aquelles són boníssimes i cadascú són seves de tothom. Però ja està, no m'hi fico.
El tema de les gambes també donaria per un programa sencer, i tampoc m'hi ficaré, perquè entre Palamós, Tarragona, totes les gambes, no acabaríem. Que jo em pregunto si no deu ser més o menys tot la mateixa gamba, però és igual.
No, són diferents. Un dia t'ho explicaré.
Obrirem aquest meló un altre dia. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que el nou vaixell del Museu de la Pesca de Palamós es dirà Aulamar. El catamarà s'està construint a Cadis i s'espera que entri en servei l'estiu vinent, Sergi.
Doncs sí, Marina, la nova adquisició del Museu de la Pesca de Palamós ja està batejada a les escoles del municipi, la Cofradia de Pescadors i membres del GALP Costa Brava, entre d'altres, han acabat triant el nom d'Aula Mar entre les 17 propostes finalistes. El vaixell, que ara mateix, com deies, s'està construint a Cadis, concretament a les drassanes Colmar de Chiclana, serà un catamarà de 15 metres d'eslora que es proposa com a objectiu ser un centre pedagògic i científic per ampliar les experiències que ofereix el propi Museu de la Pesca. El catamarà tindrà dos cascs o patins construïts en alumini i el projecte té un cost de 850.000 euros finançats amb els fons Next Generation. S'espera que el vaixell estigui acabat i entri en funcionament aquest pròxim estiu. Dins del vaixell hi haurà espai per acollir 38 passatgers i dos membres de tripulació.
La cursa de la dona de l'escala reuneix més de 1.100 participants. L'esdeveniment aconsegueix recaptar 10.800 euros per la investigació de la malaltia del Charcot Marie Tooth.
Doncs sí, diumenge multitudinari d'esport i solidaritat a l'escala. 1.102 persones s'han reunit a la que està la novena edició de la cursa de la dona de l'escala per recórrer els pocs més de 5 quilòmetres arran de mar entre la platja i el Museu Arqueològic d'Empúries. La cursa s'ha convertit en una cita solidària fixa en el calendari, on se suma molta gent de l'escala, però també d'arreu de Catalunya. L'organització es mostrava molt satisfeta al final de l'esdeveniment. Escoltem a Judit Ventura.
Estic tan nerviosa, no tinc paraules, és que ha sigut molt maco perquè sí que ens esperàvem tindre aquesta xifra de participants. El que passa és que, ostres, veient les inclemències que teníem del temps i això, doncs dèiem, ai, saps? Patíem per veure si realment acabaríem tinguent tanta gent i estem molt contentes.
La xifra provisional de donatius, que es va donar a conèixer al final de la cursa, puja a 10.800 euros i, per tant, s'ha assolit un nou rècord provisional de recaptació, uns diners que aniran íntegrament a la investigació per la malaltia de Charcot-Marie Tooth. En les pròximes setmanes es donarà a conèixer la xifra definitiva del total de donatius. La cursa ha estat molt especial per la família del Joel, un noi nen escalenc que pateix aquesta malaltia hereditària del sistema nerviós perifèric. Escoltem la Marta i l'Alana, els seus pares.
Super, super contents, molt emocionats i super agraïts amb tota la gent que s'ha volcat. Tant la gent que ha pogut venir com la gent que ha participat i no ha pogut venir.
Sí, esperem que creixi i per poder ajudar més el nen. I estem molt agraïts per tota la gent que s'ha presentat avui aquí i hagi aportat, encara que sigui una petita part, per poder ajudar amb aquest projecte.
Pels participants més atrevits i menys cansats, a migdia es va muntar una sessió de zumba a la platja. Música i ball es tancava una cursa de la dona multitudinària.
Va, Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La plataforma en defensa de l'Ebre demana unitat política per defensar l'Ebre davant el nou pla hidrològic. Cel.
Sí, Marina, la plataforma en defensa de l'Ebre ha celebrat una reunió de treball amb els principals partits polítics amb representació als ajuntaments de les Terres de l'Ebre per començar a coordinar un posicionament comú davant el nou pla hidrològic de l'Ebre. L'objectiu és afrontar el període d'al·legacions amb una veu forta i unitària com a territori. Escoltem a Matilde Font, portaveu de la plataforma.
Hem pensat de fer esta primera reunió de treball en tots els partits per traslladar-los com veiem nosaltres de moment com està la qüestió del pla hidrològic i la possibilitat de que anarem tots junts en el que és més important, que és que arribem més aigua i que arriben els sediments al delta.
Des de la plataforma defensen la necessitat de trobar punts de consens entre totes les forces polítiques per reforçar la capacitat d'incidència davant un document clau que marcarà la gestió del riu entre els anys 2027 i 2033. Font ha remarcat que la unitat institucional és imprescindible per defensar els interessos del territori i garantir el futur del riu i del delta.
Nosaltres sempre estem molt preocupats pels plans hidrològics perquè la qüestió dels cabals d'aigua i la qüestió dels sediments, de fer-los arribar fins al delta, sempre queda absolutament en un segon, tercer o quart pla. Necessitem aigua i necessitem sediments per mantindre la zona humida del delta de l'Ebre.
Durant la trobada, la PDE ha traslladat als grups polítics la seva preocupació perquè el nou pla no garanteixi cabals ambientals suficients i no asseguri l'arribada de sediments fins al tram final del riu, dos elements considerats clau per a la supervivència del delta de l'Ebre. Des de la plataforma en defensa de l'Ebre confien, però, que encara hi hagi marge per introduir canvis substancials abans de l'aprovació definitiva del pla i fan una crida a mantenir la pressió política i social per defensar un model de gestió del riu més sostenible, equilibrat i respectuós amb el territori.
Deltebre Port presenta un nou producte de turisme nàutic a la fira Boot Düsseldorf.
Delta Ebre Port ha presentat un nou producte de turisme nàutic a la Fira Boot Düsseldorf, la mostra internacional líder del sector nàutic. La promoció d'este nou producte vol iniciar un model de turisme nàutic regular del mercat alemany, que faci estades setmanals a les Terres de l'Ebre. L'objectiu és captar un turisme actiu que aposti per la sostenibilitat, la qualitat de les instal·lacions i els serveis i ajudi a la internacionalització del territori. La iniciativa tindrà una primera prova pilot d'estades de grups de rem al mes d'abril de 2026. El primer grup procedent de Düsseldorf estarà 7 dies al territori que repartirà entre l'esport i l'oci. La base de les estades dels equips de rem es farà a la Ràpita, entre el port i l'abadia dels Alfacs. S'organitzaran 4 etapes de descens entre el riu Ebre i l'abadia dels Alfacs navegant per Ascó, Benifallet, Tortosa, Gola de Migjorn i la Ràpita. La logística d'aquestes 4 etapes pel remés anirà a càrrec del Club de Rem de Tortosa. Així mateix, el programa inclourà per fer turisme i activitats de lleure al territori, la logística de les quals les farà l'estació nàutica de la Ràpita. Este nou producte va néixer arran dels contactes establerts amb la Federació Alemanya de Rem en l'edició anterior de la Fira Boot Düsseldorf al gener de 2025. Fruit d'aquesta trobada, a finals de març de 2025, es va organitzar un viatge de prospecció al territori. Este viatge ha permès definir una proposta turística que actualment s'està promocionant al mercat turístic alemany.
Aturada ara a les costes del Garraf. Avui ha estat el 5è dia consecutiu de caos als serveis ferroviaris i, per conseqüència, de mal de caps pel que fa a la mobilitat en general. La setmana ha començat amb un nou desgavell al sistema de Rodalies de Catalunya, que a primera hora d'aquest dilluns havia anunciat el funcionament de la majoria de línies, incloent la R2 Sud al Garraf. Carla.
Sí, Marina. Tot i això, abans de les 8 del matí ja s'havia anunciat la cancel·lació del servei en fins a 2 ocasions en menys d'1 hora per un seguit d'incidències al centre de control de DIF. La manca d'informació durant aquest matí ha tornat a ser el principal mal de cap de molts passatgers, que a primera hora denunciaven haver hagut de recórrer a les xarxes socials per saber què estava passant. A mesura que han avançat les hores, un cop resoltes aquestes incidències, s'ha anat restablint progressivament el servei, tot i que amb importants retards en els horaris i moments de gran confusió entre els usuaris a l'estació de Vilanova, que a mig matí tenia les pantalles d'informació apagades i només s'informava per megafonia de la disponibilitat dels trens. Tot i el restabliment parcial del servei, els passatgers reconeixien la sensació d'anormalitat en els trajectes, amb trams on la circulació s'està fent de forma més lenta de l'habitual, després dels resultats dels estudis que han revelat greus desperfectes en alguns trams del sistema ferroviari. Així ens ha explicat en Mateo, un dels passatgers que ha fet el tram Cubelles-Vilanova avui al matí.
Escuché.
Malgrat que avui s'ha anunciat la gratuïtat del servei de Rodalies durant el proper mes, fins al 24 de febrer, moltes persones han decidit optar pel transport alternatius. En aquest aspecte es manté el reforç de vehicles a la flota d'autobusos interurbans a l'estació de Vilanova, tot i que moltes persones reclamen que s'hi habiliti un servei d'informació clar, que no depengui dels mateixos conductors dels busos. El peatge de la C32 a l'alçada dels túnels del Garraf també manté les barreres aixecades en les dues direccions, tal com s'ha fet en els darrers dies, per facilitar la mobilitat d'aquelles persones que sí que poden fer ús de vehicles privats, mentre duri una de les pitjors crisis del transport públic a Catalunya.
D'entre la vintena de punts crítics que s'han detectat durant aquests dies en el sector concrets del sistema ferroviari, el del talús de la Cala Morisca a Sitges és un dels que caldria revisar.
Efectivament, i així ho ha denunciat el mateix Ajuntament de Sitges a través de les xarxes socials. S'apunten també deficiències als túnels del Garraf i despreniments recurrents de pedres a la zona de les botigues i que han reportat els mateixos veïns. Aquestes són actuacions reclamades ja a l'agost a Adif des del mateix Ajuntament, per tal de millorar la seguretat. Adif va arribar a reunir-se aleshores amb el consistori per recollir les demandes, però de moment no es té més informació. L'Ajuntament exigeix que es garanteixi la seguretat del servei i l'alcaldessa de Sitges parla de situació límit i impotència per part de l'administració local, que no pot donar resposta tampoc als ciutadans que busquen com desplaçar-se i reclama responsabilitats. Escoltem a Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges.
La seguretat, sobretot, de tot el túnel de Garraf, perquè al final a Sitges, com bé sabeu, inclou tota la xarxa de Rodalies, passa per tots els túnels de Garraf, per tant, tot és Sitges i a nosaltres això doncs, fa temps que ens preocupava. Cala Morisca és un dels punts que, a més, ens ho havia dit bastanta gent, que allà n'hi havia un punt, però segurament deuen haver-hi altres punts. Tampoc no volem fer ser alarmistes, però és cert que és un tram de via que també fa anys que ens deien que l'anaven a posar a l'interior, perquè des d'Europa ja deien que havia de canviar, no? Per tant, nosaltres el 6 d'agost vam fer en aquell moment una reclamació perquè ens preocupava molt justament diversos punts, entre ells aquest. I són les botigues, els veïns de botigues ens han dit més d'una vegada que han vist com cauen pedres, o com, sí, pedres d'algun túnel d'aquests, no? Per tant, són punts que nosaltres sí que hem anat desrenant, no? Que garanteixin la seguretat, que ens diguin exactament en quins punts s'ha treballat i ens garanteixin que estan solucionats i després exigir responsabilitats per tot aquest desgavell, que no pot ser, no? I les alternatives a tot aquest caos. Quina alternativa proposeu mentre tot això no es soluciona, no?
Des de Sitges s'exigeix saber amb detall quins són els punts crítics de la infraestructura detectats per Adif i que s'hi actuï. I és que la manca d'informació és una altra de les queixes que trasllada l'Ajuntament sitgetà. També reclama un reforç addicional de transport alternatiu per carretera mentre duri aquesta crisi a la xarxa ferroviària.
Aturada a les costes del Maresme, les platges de la Picòrdia i el Cavalló d'Arenys ja han estat les més afectades del municipi pel temporal del llevant de la setmana passada. Allà el temps s'ha emportat algunes passeres, Oriol.
Sí, la previsió de l'Ajuntament és que puguin ser substituïdes. De totes maneres, és una actuació que no es farà de manera immediata. Ho ha explicat Argemí, el tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament.
El temporal s'han portat alguns elements de la platja, com que no n'hi havia molts, s'han portat només passeres, però sí que és una afectació doncs, que tenim en compte i que hem de substituir aquestes passeres que s'han portat. Una miqueta abans de començar la temporada d'estiu, perquè tots comencin bon peu, però sí, no es faran ara mateix.
En el cas de la platja de la Musclera, l'afectació ha estat irrellevant, tenint en compte que la sorra és gairebé inexistent. Pel que fa a la regressió, a la picòrdia i al cavalló, la seva recuperació durant l'estiu serà només parcial. Malgrat això, Ricard Argemí assegura que no cal patir per una eventual desaparició d'aquestes platges.
Generalment es recuperen, però no recuperen al 100%, sempre van minvant una miqueta, però diguéssim que encara queden platges per temps, eh? La regressió que hi ha, sempre hi ha una mica de regressió. La regressió que hi ha és un poc percentatge. Per tant, dic que encara queden platges per temps. Dic, no ens en quedarem sense platges d'aquí 2 anys.
L'aportació de sorra es preveu que a poc es vagi fent de forma natural.
The British School of Barcelona ha presentat oficialment el seu nou centre educatiu al Maresme, un campus que s'ubicarà a Cabrera de Mar i que iniciarà l'activitat el setembre de 2026.
Exacte, el projecte representa la principal expansió del col·legi cap al nord de Barcelona i reforça la presència de l'educació internacional en una comarca que ha experimentat un notable creixement demogràfic i d'atraccions de famílies en els darrers anys. El futur campus ocuparà 16.500 metres quadrats destinats a l'aprenentatge i disposarà de 14.000 metres quadrats d'instal·lacions esportives, entre les quals hi haurà un camp de futbol amb un entorn amb vistes al mar i proximitat a la serralada litoral. El centre començarà oferint educació infantil i primària per alumnes de 3 a 9 anys i està previst que ampliï oferta amb educació secundària a partir del curs del 27-28 fins a assolir una capacitat aproximada de 700 alumnes. Segons ha exposat l'escola durant la presentació, l'arribada de British School of Barcelona al Maresme respon a l'augment de la demanda d'educació internacional a Catalunya, especialment entre famílies que busquen aquest model educatiu prop del lloc de residència sense haver de desplaçar-se diàriament a Barcelona ciutat. Aquesta tendència també s'observa a escala estatal. En els últims 5 anys, el nombre de col·legis britànics a Espanya ha crescut un 7% i l'alumnat un 16% segons dades del sector.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Tarragona tanca un Fitur Agredolç marcat pels dies de dol per l'accident ferroviari de la MUZ que ha obligat a cancel·lar activitats. Tot i això, manté la mirada posada en el futur, esperant l'impacte positiu del Tour de França des d'ara fins al 5 de juliol, quan la ciutat acollirà Le Grand Départ de la Ronda Gala. Tarragona, a més, ha recuperat enguany un espai propi a l'estand de Catalunya, a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, on s'ha pogut fer promoció directa en aquest espai. A més, es podia veure una fotografia de dos ciclistes fent-se un selfie al Pont del Diable. La consellera de Turisme i presidenta del patronat, Montse Adán, afirma que era un repte que Tarragona tingués un nom propi i un espai diferenciat, però s'ha aconseguit.
Realment era un repte que teníem doncs, que Tarragona pogués recuperar, no? Doncs, com alguna vegada havia tingut a Fitur el seu nom propi. Però sí que Tarragona pensàvem que havia de tenir, no?, aquest lloc, espai diferenciat per tot el que representa, per ciutat doncs, patrimoni de la humanitat, però també per tota doncs, aquesta capitalitat que té doncs, a nivell de patrimoni i cultural. I per això doncs, vam estar treballant, vam estar insistint en aquesta necessitat.
A falta de tancar dades definitives, el patronat de turisme fa un primer balanç positiu de l'estand de Fitur. Adán destaca que cada cop més la desestacionalització deixa de ser un tema per convertir-se en una realitat tangible avalada per dades que ben aviat es coneixeran. Algunes trobades a Fitur s'han fet amb un perfil institucional baix, amb l'absència d'alcaldes com els de Còrdoba i Tarragona, entre d'altres, per responsabilitat amb la situació de dol nacional, com es va veure a l'Assemblea de Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat. Un grup que enguany ha de celebrar la seva comissió executiva i l'Assemblea General de la nostra ciutat, tal com es va fer el juliol passat a Segòvia, que va assumir la presidència que ara li tocaria el relleu a Tarragona. A ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació encapçalada pel vent de ponent o de mestral a gran part de la costa, tot i que a la banda de la Costa Brava aquest vent serà fins i tot més de xaloc al llarg d'aquesta tarda. Per tant, una disbauxa de direccions del vent. El que sí que podem dir és que la mar estarà força remenada encara al llarg de les immediates hores, maró o forta maró a gran part del litoral. I atenció amb aquestes ventades que encara aniran bufant, sobretot entre el Baix Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp. Vent de dalt, vent de serè. En vista el dimarts, el vent al matí serà una mica més feble. En alta mar, de garbí. Arran de costa, fins i tot calmes. I això farà que hi hagi també de marejó a la maró a gran part de la costa. Però atenció, perquè demà al migdia i demà a la tarda s'esvalota. I de quina manera la situació marítima? Amb forta maró, maregassa a gran part del litoral i sobretot serà la Costa Brava, especialment 5-10 milles mar endins, on aquesta situació estarà molt més remenada. Demà, amb aquest vent de garbí, puja la temperatura a gran part del litoral. Estem pendents de la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, companys. Doncs hem de dir que en aquests moments l'única incidència que trobem a la xarxa viària tarragonina és la retirada d'un vehicle que es va accidentar a límit, gairebé a tocar les 10, a la P70, Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, en sentit Barcelona, on encara hi ha un carril tallat i mig quilòmetre de lentitud. A banda de seguir recordant-vos doncs, que el tram entre Gelida i Castellví de Rosana segueix restringit un carril que se circula amb molta lentitud i que això sí, tenim la C32 a sud, en la zona del Garraf gratuïta. Per tant, mantingueu-vos informats i sobretot no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Volem avui començar parlant dels oceans, però d'aquella part que va més enllà de les fronteres, allò que normalment veiem a l'horitzó, i és que ha entrat en vigor el Tractat d'Alta Mar sota el nom Acord sobre la Conservació i l'Ús Sostenible de la Diversitat Biològica Marina de les Zones Situades fora de la jurisdicció nacional. Volem entendre avui exactament què és això i com ens afecta a nosaltres o de quina manera afecta als nostres oceans i mars. I en parlem amb la Gladys Martínez de Lemos, que és directora executiva. Muy buenas tardes, Gladys.
Hola, buenas tardes. Un gusto saludarles.
En primer lugar, explícanos un poco en qué consiste exactamente este Tratado de Alta Mar.
Sí, el Tratado de Alta Mar es un hito histórico, es un proceso de negociación que llevó 20 años, así que su objetivo realmente es proteger la mitad del planeta. Y con esto quiero decir que, y el nombre lo dice del Tratado de Alta Mar, que es un acuerdo jurídicamente vinculante, eso quiere decir que es, en palabras sencillas, obligatorio, por decirlo de esta forma, destinado a conservar. Otro concepto importante, usar de manera sostenible la biodiversidad en áreas fuera de la jurisdicción nacional, que son popularmente conocidas como el alta mar.
Sí, en este sentido, de alguna forma afecta sobre todo a la pesca, ¿no?, este tratado.
En realidad el tratado tiene cuatro patas, por decirlo de esta forma, que es la creación de áreas marinas protegidas, el acceso a recursos genéticos marinos, además la creación de evaluaciones de impacto ambiental y la transferencia de tecnología. Sí afecta a actividades que se den en las áreas fuera de la jurisdicción nacional, muchas. Investigación, pesca, transporte, etcétera.
De esta forma se protegen unas zonas que hasta ahora prácticamente estaban desprotegidas.
Exactamente. Existía el concepto de que estas áreas fuera las jurisdicciones nacionales o alta mar eran de todos, pero responsabilidad de nadie. Y si hubieras visto hace 20 años un slide de esto de PowerPoint, habrías visto en ese slide solamente unas 3 banderas de naciones que tenían acceso a ellos. Ahora es un acceso mucho más justo. Está mucho más dividido entre todos los estados del mundo.
Se dice que este tratado puede dar una oportunidad, sobre todo a América del Sur. ¿Por qué?
Sí, sin duda. Hay varios factores por los cuales se dice eso. Vamos a ver. Esta parte simboliza más de la mitad del planeta. Entonces, es una declaración política que establece también mecanismos concretos para división justa, para enfrentar la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, etcétera. En el tema de Latinoamérica y de todo el mundo, tenemos especialmente un factor que es el acceso a la tecnología, el acceso a la información, transparencia. Latinoamérica se va a ver también muy beneficiada en el caso de que nosotros, bueno, la región depende muchísimo de turismo ecológico, de pesca deportiva, etcétera, y hay una conectividad entre el alta mar y las costas. Además, también desde el punto de vista de distribución de beneficios, con el acceso a los recursos genéticos marinos, los estados deben de compartir beneficios no monetarios y monetarios, acceso a la información, existe mecanismos de transparencia, etcétera. Latinoamérica no es una región conocida por su tecnología de alcance al alta mar. Entonces, va a ser un tipo de los beneficios que vamos a obtener.
Uh-huh. En estos puntos, ¿qué tipo de biodiversidad podemos encontrar para que la gente se haga una idea de lo importante que es este tratado?
Claro. Hace años, cuando empecé a trabajar esto, recuerdo un periodista que me entrevistó y me decía que era una mujer de fe, porque estaba tratando de proteger algo que no se conocía, y es así, del alta mar se conoce mucho menos de lo que conocemos del espacio. Entonces, ahorita es un proceso de conexión, de investigación, de conocimiento de qué es lo que hay allí. Puede ser que se encuentre la cura al cáncer, por ejemplo. Entonces, este tratado lo que establece es que ese uso de los recursos que estén en el alta mar nos van a beneficiar. Claro, para hacerlo más concreto a lo que sucede actualmente, las tortugas, por ejemplo, tienen un patrón de migración que pasa también por zonas de alta mar. Y los estados latinoamericanos, por ejemplo, Costa Rica, un país que se caracteriza mucho por su turismo ecológico, en el caso específico de la tortuga baula, estaba tomando todas las medidas para proteger las zonas de anidamiento. Y después de muchos años y mucha investigación, se dieron cuenta que lo que estaba pasando es que habían capturas incidentales en el alta mar. Entonces, ahora la protección del alta mar y el establecimiento de mecanismos de monitoreo, de vigilancia, etcétera, va a beneficiar directamente el turismo ecológico de estas zonas. Avistamientos de ballenas, de tiburones, etcétera, todo esto es parte de los beneficios que se están dando y de la importancia de proteger el alta mar y su biodiversidad.
¿Que beneficie al turismo de este tipo? ¿No es peligroso también hasta cierto punto por la cantidad de personas que pueden llegar atraídas?
No, realmente lo que está haciendo es la conservación de esa fauna que beneficia al turismo ecológico de los diferentes países de Latinoamérica. Creo que no va a ser como un incremento de ese turismo, sino poder mantenerlo por el tema de en Latinoamérica, por ejemplo, vamos a ver, los observadores de cetáceos generan unos 79 millones al año. Entonces, que no se pierda ese beneficio por los impactos que se estaban dando en el alta mar. No creo que sea un aumento masivo, sino más bien poder conservar esa biodiversidad que que está rica en el alta mar y que se conecta con las zonas costeras.
En más de una ocasión se habla de que para el 2030 se tienen que proteger el 30% de los océanos. No sé si esto es un primer paso.
Sin duda, para poder llegar a esa meta del 30x30, como se le dice popularmente, es necesario proteger áreas que están fuera de la jurisdicción nacional. Si no, no se podría llegar a esa meta del 30x30.
¿Crees que se puede llegar a esa meta de 30x30, más teniendo en cuenta la situación en todo el mundo, que no es un objetivo fácil?
Sí, creo totalmente que se puede llegar y sí, o sea, sí, por supuesto, sería ingenuo no darse cuenta de toda esta realidad geopolítica que estás mencionando. Y sin embargo, los tratados internacionales, su estructura está diseñada para que no vayan al vaivén de un nuevo presidente, un nuevo estilo de ideología gobernante, etcétera. Los tratados internacionales tienen una estructura para que se transformen en políticas públicas, etcétera. Entonces, esto ya es un proceso que viene dándose desde hace bastante tiempo y que se puede ejecutar de diferentes formas dentro de los estados. Y sin duda hay un compromiso de la comunidad internacional en lograrlo y voluntad política también. Así que sí, no tengo duda de que esto se va a lograr y la sociedad civil también está muy comprometida en proveer datos, en apoyar a los gobiernos para que se llegue a este punto de proteger el 30% al 2030.
Uh-huh. En este sentido, pero muchos países se tienen que poner de acuerdo para que esto pase.
Así es, sin duda, y creo que de hecho el Tratado de Alta Mar es un ejemplo de esperanza del multilateralismo. Y veo que hay bastantes acciones y relacionado a esto, por ejemplo, ya Costa Rica y Chile son estados que están promoviendo que se establezcan áreas marinas protegidas en el alta mar, que serían como de las primeras. Por ejemplo, Costa Rica está promoviendo el establecimiento del domo térmico y Chile también está trabajando en el establecimiento de un área marina protegida en Salas y Nazca.
Uh-huh.
La dorsal de Salas y Gómez.
Sí, también, pero esta protección tiene que ser real, porque en este programa en alguna ocasión hemos hablado con expertos, sean de Mallorca, sean de fuera de Mallorca, y muchas veces una de sus quejas es que se protegen sitios, pero que realmente esta protección nunca termina de ser real.
Es un punto buenísimo lo que estás mencionando, y es clave no tener áreas marinas protegidas de papel, les decimos por acá. En este caso, en las áreas marinas protegidas de alta mar, se están estableciendo también mecanismos de monitoreo, de regulación, de seguimiento. La tecnología en estos temas es de avanzada y con esto también se están estableciendo como cadenas de protección, etcétera. Creo que el tratado está bastante sólido en los mecanismos que establece para que no se conviertan en una declaración vacía y que no es implementable. También, dentro de esto mismo, creo que es importante que se siga promoviendo la participación activa, continua, de todos los en las etapas, porque ahorita hay un comité preparatorio y luego viene la primera conferencia de las partes. Y allí es importante que estén representados los estados y la sociedad civil también para seguir garantizando que va a ser real y que va a ser implementable y que se van a establecer las medidas se van a ejecutar las medidas que establece el Tratado sobre Monitoreo y Vigilancia.
¿Cómo nos podemos asegurar o cómo podemos comprobar que realmente este tratado de alta mar se sigue o se cumple de alguna manera?
La participación, sin duda, seguir monitoreando a los gobiernos, el tratado y las negociaciones han sido siempre seguidas por un grupo importante de la sociedad civil. Es importante seguir activos en este monitoreo, en informarnos, en seguir apoyando. Por ejemplo, los estados del sur global han recibido bastante apoyo en capacidad de sociedad civil y ha sido, la verdad, un ejercicio riquísimo de intercambio de información y ha sido un proceso muy, muy, muy sólido en cuanto a participación de diferentes áreas, de la academia, de la sociedad civil, de hecho, de la prensa. Entonces, seguir activos en dar seguimiento a este proceso. Ahorita, por ejemplo, se está negociando lo de la secretaría. Hay varios estados que están queriendo ser la secretaría. Entonces, seguir asegurándonos que en todo el proceso de implementación del tratado, hay ojos viendo que se cumplan los compromisos que se han establecido. Y esto es solamente manteniéndose involucrados y bueno, lo que ustedes hacen es maravilloso. Esto entrevistar, transferir información, creo que es importante que la prensa siga de cerca todo este proceso.
Uh-huh. Ya para ir terminando, este tratado, al principio lo decías, ha costado 20 años y también es el resultado de una unión, ¿no?
Claro, es un signo de esperanza, o sea, es una manifestación política de que el multilateralismo puede lograr grandes cosas y que no existe una forma unilateral de solucionar los problemas. O sea, es importantísimo trabajar en conjunto y unir esfuerzos. Y la verdad, o sea, yo quisiera como felicitar a los estados que han permanecido ahí con su voz fuerte, vigente, que han creído en el proceso y que han liderado todo este proceso, y a todos los estados que se han ido uniendo al tratado y bueno, y también a la sociedad civil y a la academia que han estado al frente por 20 años, que es un proceso de bastante dedicación.
Pues lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por explicarnos un poco y por dejarnos entender más en qué consiste este tratado de alta mar.
Un millón de gracias a ustedes. Muchas gracias. Que estén muy bien.
Ara volem continuar parlant dels oceans, del mar, però volem parlar de pesca. Aquests dies n'hem parlat molt, es tracta de la nova normativa europea que es vol aplicar al sector pesquer i que ha creat molta polèmica. Amb això hi va haver una vaga de pescadors pel mig la setmana passada i ara sembla que s'ha arribat a un acord, però que no acaba de satisfer a tothom. En parlem amb Xavier Domènech, secretari de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, anem a explicar-ho bé per posar en context tota la situació. Bàsicament, la nova normativa europea, i venim de l'any passat, on s'havien de fer canvis amb les malles, canvis en les embarcacions. Ara la nova normativa, els pals de paller, per dir-ho d'alguna manera, és haver de pesar les captures abans d'arribar a port i haver d'avisar també no sé quantes hores abans, no?
Sí, no. T'explico. Això no ve de l'any passat. De l'any 2020 va començar un pla plurianual d'espècies demersals que afecta sobretot Espanya, França i Itàlia. Vull dir, del 2020 cap aquí s'han fet multitud d'accions encaminades a protegir el recurs, vale? Tancaments, vedes, canvis de malla, portes voladores, s'ha fet un munt de coses, vale? Llavors, clar, hi ha tota una sèrie d'actors, d'accions, que al sector li pot agradar més o menys, però són accions que van encaminades a pescar més selectivament, a pescar millor i tot això, que doncs, bueno, ja estem d'acord. La història és ja quan... És que fa dos dies, o fa més, ens barallàvem perquè ens deien que l'any 2026 pescaríem 9 dies, no? Vull dir, qualsevol activitat econòmica que et diguin l'administració que pescaràs 9 dies... és algo que és surrealista, vull dir, no hi ha cap activitat econòmica que s'aguanti treballant 9 dies a l'any, vale? Uh-huh. Quan tot això expliquem, perquè tot és un tema, tot va en funció de com està el recurs. Nosaltres veiem que el recurs s'està recuperant i que està força bé, vull dir, això és la nostra sensació, perquè ho veiem el dia a dia. El que passa que l'administració, i en aquest cas la Comissió Europea, nosaltres, jo pertanyo a un grup que es diu MEDAC, quan nosaltres vam estar a la reunió, els vam estar explicant: si agafem més peix és dolent, si agafem igual de peix és dolent, i si agafem menys peix és dolent. I dius, home, no, alguna de les actuacions que fem ha de ser per a bé. No, no pot ser que, o sigui, jo pescant menys dies agafo més peix, perquè és un tema de lògica, vull dir, no em pots dir que això també és dolent, perquè tot ha estat encaminat a reduir. Quan va sortir tot això del mar, sempre ens parlaven que era una taula de tres potes. Hi havia tot el tema del medi, la sostenibilitat, que era una pota, que és la que s'ha fet més, però llavors n'hi havia dos més. Hi havia tota la part econòmica, que és l'empresarial, llavors tota la part social, que per nosaltres són els treballadors. Clar, aquí hi ha d'haver un equilibri. Si anem a salvar un, matem els altres dos, el que sigui. Vull dir, fes-ho com vulguis. Si anem a Llavors, clar, nosaltres entenem això i hem pres totes aquestes mesures, hem acceptat i hem fet totes aquestes mesures en busca de que hi hagi una continuïtat del sector. O sigui, no ens entra al cap com a sector de la pesca que puguem fer unes accions per al final desaparèixer. I això no és irreal, vull dir, nosaltres veiem. Quan tot això passa i ens donen els famosos 143 dies, que al final que és una mitja, que hi ha moltes barques de 120 dies, no són 143, quan tot això ens arriba, clar, l'altre pas següent és un pas que és burocràtic, que és que has de començar a fer accions que per arreu van lligades amb un increment o una disminució de feina. És tot, té que veure amb la part de control, és una part de control que jo, nosaltres veiem que és innecessària. Aquí els barcos pesquen el dia, tot el Mediterrà. Surts al dematí, arribes a la tarda, i per tant l'activitat, tu arribes, vas a vendre el peix i automàticament tens el control de totes aquestes espècies que has venut al gran. Llavors, no entenem, una, que hagis de fer un previs de 4 hores quan tenim caladors a mitja hora. Què faig? Com ho faig? Com faig un avís de 4 hores si tinc un calador a mitja hora? I l'altre, que haguem de notar totes les captures peix per peix. Has de pensar, una barca tipus pot tindre una mitja entre 30 i 40 espècies diferents. I has de, la llei no diu pesar, la llei diu estimar. Però clar, si tu fas estimacions, al final te pots equivocar. Que a més a més ho ha de fer el patró. El patró és qui mana la barca i per un tema de seguretat ha d'estar al pont. Hi ha una sèrie d'incongruències, implica que has de treballar més. Vull dir, a vegades tu escoltes, no?, que la tendència a conciliació familiar, han de treballar menys, han de ser fenyes com a més dignes, quan aquí t'han donat compte que és al revés. O sigui, cada vegada ho van complicant més. I llavors, l'única qüestió que hem vist que ho hem fet per això és per un tema, ens dona la sensació, que és un tema sancionador. Jo te vaig posant traves perquè si t'equivoques jo puc aixecar un acte. És l'única que hem trobat. No hem trobat cap benefici. El fet de que jo comuniqui mitja hora abans quines espècies porto a bordo, no trobem cap solta. Qui vulgui enganyar, perquè en aquest món hi ha de tot, hi ha gent molt bona i hi ha gent no tant. Qui vulgui enganyar, igual enganyarà amb el preavís que sense el preavís. Uh-huh. No.
Sí, sí, això és evident. Qui vulgui enganyar ho farà de qualsevol manera. Veu fer vaga la setmana passada, a principis de la setmana passada. Ara s'ha arribat a una espècie d'acord. Com valoreu aquest acord?
A veure, d'aquesta vaga, perquè anava lligada amb una reunió de ministres que hi va haver, vale, es van solucionar coses, però el resultat no ens agrada. Va desaparèixer el tema del previst de les 4 hores a 2 hores i mitja, això ha desaparegut. Vull dir, han de fer el previst igualment al moment que la barca agafi direcció per anar cap en terra, si estàs a mitja hora, a mitja hora, i si estàs a 2 hores, a 2 hores. Bueno, doncs és una feina més, però aquest encara és fàcil, no? La complicada és la de les espècies, perquè ells, de les espècies que agafaven més de 50 quilos, ja ho estava. Però llavors, clar, això una barca normal és una, dos, tres espècies, no és. El problema ve ara que hem de fer de 40 espècies, implica una burocràcia que no hi veiem cap tipus de... No és un tema de control, perquè és que les dades aquestes estan al detall, a la mitja hora, a la subhasta. Avui en dia tot s'envia telemàticament. Hi ha un programa que es diu Traçapès, per on estem obligats a enviar totes les dades. Les barques ho envien perquè ells, quan a més acaba de fer la venda, han de tancar la marea, on allà sí que ja feien era inscriure espècie per espècie els quilos que havien venut i agafat, vale? Però clar, ara posem una fenya més, una fenya que no serveix per a res. I clar, això quasi que és la gota que com el got, que, perquè això ho han de continuar fent amb l'únic rerefons que ens dic que de moment, si ens equivoquem, que és molt fàcil, no ens sancionaran. Les barques que van a la Sardina i al Peix Blau, vale, són, és molt sovint que tu agafes 400 caixes i agafes peix barrejat, que diuen, que vol dir que de 400 n'hi ha sardina i seitó. Tu has d'arribar a discriminar amb un marge d'error d'un 10% quan portes de sardina i quan portes de seitó. El millor pescador del món, el que faci millor, el que en sàpiga més, s'equivocarà. I automàticament tens un problema. Tens un problema, doncs, que amb la llei a la mà poden aixecar una sanció quan tu no en tens cap tipus de benefici d'equivocat o... Llavors, clar, les lleis aquestes que no es poden complir el 100%, jo no tinc clar quin tipus de validesa tenen, perquè al final has de posar lleis que tu puguis complir, no? Llavors, clar, parles amb els inspectors, que és normalment qui ve aquí veiem a les llotges, i al final aquesta gent te diu, no, som uns manats, nosaltres fem el que es diuen. I llavors totes aquestes normes, quan parlem amb la gent política que ens dirigeixen, ja sigui des de Madrid, el Ministeri, o ja siguin des de Brussel·les, no veus tampoc cap tipus de sensació de que es faci per algú en comú. Això està pensat per la pesca d'altura. La pesca d'altura són barcos que pesquen 15 dies, que surten a l'Atlàntic, se'n van a pescar a Terranova, estan un dia per anar, pesquen normalment monoespecífics, van al lluç, van al rap, van al bacallà, i llavors tornen per en terra. Quan tornen per en terra, ells tenen tot un dia per arribar a fer el control de quants quilos de peix porto, amb l'estimació aquesta. Però, clar, nosaltres, que aquí a mitja hora del moll, jo físicament estic a Tarragona, que és un port que té molt de trànsit, on els propis capitans marítims han avisat de la perillositat que comporta que el patró hagi de fer aquesta feina. Clar, o faig la feina de control o faig la feina de manar la barca.
Ho hem d'anar deixant aquí perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre, però si vols, la setmana que ve o així en tornem a parlar i acabem de posar els punts sobre les is de tot això. Moltes gràcies, Xavier Domènech, per atendre'ns aquesta tarda.
Vinga,
adéu. I nosaltres així acabem la primera hora de Ronda Mar. Ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i estarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
When I'm gone. Let go of the memories. Now
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. Recaptació rècord en la cursa de la dona a la jornada